5 minuts més.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Dèiem que parlaríem de Spotify i n'hem de parlar perquè precisament a les últimes hores ha caigut Spotify. Havíem sentit a parlar de la caiguda de WhatsApp, que havia desesperat a mig món, o al món sencer, depèn de com es miri, però en canvi de Spotify no havia passat gaire vegades que, com a mínim, en tinguem constància. Jordi Favà, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Vaja, per una estona, els que som amants de la música ens vam quedar pràcticament a les fosques, no?
Sí, sí, és a dir, Spotify ja havia caigut altres vegades, però aquest cop va ser mundial, és a dir, directament no funcionava el servei de Spotify durant 2 hores. Uh-huh. Això va passar el 8 de març, sobre les 7 de la tarda, no? I, bueno, era hora punta a moltes parts del món, no? Sobretot a Estats Units, per exemple, que són menys 6 o menys 9 hores, llavors era hora punta i també em van notar molt els efectes.
Quan dius hora punta, Jordi, a què et refereixes? És a dir, l'hora de més consum, m'imagino que...
Sí, exacte.
És un tema d'audiències, també això?
Sí, correcte. És a dir, és l'hora de més consum. A vegades potser queia en certs països que eren, aquests països era la nit i ningú se n'entrava, no? O molt poca gent. Però en aquesta caiguda se'n va enterar tot el món, perquè va deixar de funcionar durant 2 hores.
Mm-hmm. Jordi, quina...
Mentre estaven negociant tot el del Barça.
Ah, mira, quina casualitat, eh? Escolta, Jordi, quina explicació ha donat la companyia?
Que no masses, que van tenir un problema, que ho han solucionat i que perdoneu les incomoditats que hagi pogut ocasionar. Aquesta seria la informació.
O sigui, Jordi, que totes aquelles persones que tenen llistes i llistes o que tenen tota la seva discografia confiada a l'entorn de Spotify durant aquelles 2 hores van patir.
Bueno, hi havia el servei que no funcionava, però vaja, ja es veia venir que no havien de patir per les llistes perquè el servei tornaria a funcionar en breu. Però, clar, vull dir, hi ha molts establiments així que s'ha ficat de moda estirar de Spotify, no?, per ficar música. Mm-hmm. Llavors sí que realment aquests establiments no podien fer-ho. Mm.
Jordi, tu comentaves, no li passa massa sovint, però tenim alguns precedents també greus o varen passar més desapercebuts?
Fa mesos també va caure, però va ser... Ara no me'n recordo exactament a quins països va afectar, però no va passar més desapercebut, com dius. Aquesta és la primera tall gran. Tampoc és, aviam, és un servei important, no? És molts milions d'usuaris el fan servir, però no és com WhatsApp. És clar, un sistema de comunicació que dius, ostres, et cau WhatsApp, et cau Google, dius, ostres, què faig, no? Llavors, és un servei de música, si es talla el servei de música, bueno, no passa res entre cometes, vull dir... No té tanta repercussió com una caiguda d'Instagram o de WhatsApp.
Certament. Per cert, parlant d'Instagram, Jordi, quines novetats tenim d'Instagram lligat amb el conflicte de la invasió russa a Ucraïna? Perquè sembla que Rússia es va desconnectant del món cada dia que passa, no?
Sí, en aquest cas, però és a dir, normalment el que havíem vist fins ara era que serveis deixaven de funcionar a Rússia,
sí,
no? Però en aquest cas Facebook i Instagram van dir que, és a dir, el govern rus els va demanar a Facebook i Instagram que eliminessin les imatges en les quals donaven suport a soldats ucraïnesos, per exemple, no? I Facebook i Instagram van dir, bueno, al final Meta, que és la companyia nova que ho gestiona tot, va dir que no, que al final era un tema d'expressió, de llibertat d'expressió, i que si complien, i si aquestes imatges complien els seus estàndards, les seves condicions legals d'ús del lloc, doncs no les traurien. Mm-hmm. Què ha fet el govern rus? Doncs al revés, ha dit, vale, doncs prohibirem que Rússia vegi què s'està dient sobre Ucraïna i el que passa allà a Facebook i Instagram. Llavors, la gent que viu a Rússia no es pot connectar a Instagram per veure què està passant, realment.
Però no es pot connectar a Instagram de cap manera?
Sí, hi ha trucos. De moment, hi ha trucs, que és fer servir una VPN i connectar-te des d'algun altre país.
Ah,
i de fet,
val.
És curiós perquè tu, hi ha comparatives de les aplicacions que es baixaven més a Rússia abans de començar el conflicte i després. Abans de començar el conflicte eren les aplicacions típiques, Facebook, Instagram, xarxes socials, jocs, i després el top 10, és a dir, les 10 aplicacions que es descarreguen més des de Rússia són aplicacions per connectar-te amb VPN.
Clar, això vol dir que la gent té ganes de saber què s'està dient a fora, per tant, que no confia en el seu propi país. De fet, a veure, algú pensarà, home, ja ho haurien de saber-ho, però encara hi ha gent que pot viure refiant-se només dels mitjans que són del propi partit de Putin, no?
Exacte. I llavors, ara s'està veient això que ha fet ara el govern rus, diuen, ostres, realment Rússia es pot desconnectar d'internet? Doncs, de fet, ho va fer l'estiu passat. L'estiu del 2021 va fer una prova per desconnectar-se d'internet i que internet funcionés només dins de Rússia, la seva pròpia internet.
Exacte,
controlada.
Jordi, a veure, tu què hi entens més? Explica'ns una mica com pot ser això, perquè, esclar, tots entenem que l'internet és un suport absolutament universal, no? Però pel que tu expliques no és així, és a dir, cada país pot posar portes al camp, per entendre'ns.
Podria, correcte. És a dir, al final, això ho hem explicat moltes vegades, internet funciona perquè hi ha cables que connecten diferents països.
Sí.
No? És a dir, hi ha cables submarins i també terrestres de fibres òptiques que se'n diuen troncals, no? Són cables amb moltes fibres en el qual suporten aquesta connectivitat entre països o entre continents, no? Què passa? Clar, evidentment, tots els governs, i de fet hi ha mapes públics d'aquestes xarxes i se sap per on entren, no? I llavors els operadors de comunicacions el que poden fer és, en aquestes entrades a cada país, poden posar uns dispositius que es diuen encaminadors, vale? En el qual les operadores d'aquell país poden tenir accés en aquests encaminadors, no? Llavors què poden fer? Doncs tallar el trànsit de fora que vol entrar a través d'aquests encaminadors, i realment llavors podrien aïllar un país, però és el propi país que ho fa.
Clar, i m'imagino que hi ha d'haver una ordre oficial del govern del propi país per tal de dur a terme una acció d'aquest tipus, no?
Sí, correcte, correcte, així és. El que sí, en canvi, que ha fet als Estats Units és, bueno, un dels operadors més grans, que té una d'aquestes xarxes troncals més grans, que és Cogent. El que ha fet és vetar la connectivitat dels seus clients russos. Uh-huh. No? I a qui afecta això? Doncs afecta, per exemple, a Yandex, que és com un Google, però rus.
Uh-huh.
Vale? I de cop Yandex no es pot fer servir des dels Estats Units, que tenia poc tràfic, però en tenia era considerable el que tenia.
Tenint en compte com és tot el que estem descobrint de Rússia, o tot el que ja sabíem de Rússia, ara, per exemple, ens estàs dient que tenen el seu propi Google, el seu propi cercador, també tenen el seu propi Instagram o la seva pròpia xarxa de fotos per compartir? Tenen, o sigui, arriben també a aquests nivells, com per exemple pot arribar a la Xina sense anar més lluny?
Desconec ara mateix quines aplicacions poden estar fent servir, però en el seu dia hi havia Telegram, que tots coneixem.
Sí.
Telegram, el fundador és rus.
Clar.
I veient com anaven les coses ja fa anys, va decidir sortir del país i endur-s'ho. Llavors, la xarxa que en teoria va néixer allà, i de fet el fundador de Telegram a Rússia se'l coneix com el Zuckerberg rus, no? Perquè va fer Telegram, que és primer va començar semblava com un WhatsApp, però al final és més xarxa social ja quasi que un sistema de missatgeria, no? I se'l van portar al país per tot això que estava passant.
O sigui, aquest deu ser un dels homes buscats per l'equip de Putin, m'imagino, no?
Li ha donat esquinazo, que es diu,
sí,
unes quantes vegades ja, eh?
Ja.
Sí, sí, vull dir, és un home que mentalment és dur.
Bé, de fet, no hem de perdre de vista que, per exemple, Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna, està llançant els seus missatges a través de Telegram, justament.
Correcte, perquè en teoria Telegram és una plataforma en la qual ja s'ha declarat que no comparteix cap mena d'informació amb cap govern.
I això s'ha demostrat que és així, Jordi, realment? És a dir, és una xarxa segura en aquest sentit? Perquè recordo que Carles Puigdemont també el feia, sí. la feia servir en el seu moment, no?
Hi han documents, hi han notícies que han sortit que diuen que els governs li han demanat informació i que ells sempre s'hi han estat negant.
Uh-huh.
No? Que en canvi se sap que WhatsApp, amb la companyia Meta per darrere, doncs alguna vegada han cedit informació si era vital per temes de seguretat nacional.
Per tant, Jordi, entenem que ara mateix els russos des de dintre de Rússia no poden accedir a Instagram com ho faria qualsevol persona normal.
Correcte. Ara mateix no poden. Han de fer servir una VPN. Però és clar, si en Putin agafa i diu no, és que ara dona l'ordre i diu Rússia s'aïlla d'internet i farem servir només la nostra xarxa, és a dir, només farem servir un internet interna de Rússia, no funcionaran ni les VPNs.
Clar.
Realment.
Home, perquè m'imagino que si nosaltres
sabem... Llavors es quedaran aïllats.
Si nosaltres sabem que les principals aplicacions descarregades últimament són precisament per apuntar cap a altres països, a veure...
Ells també.
Ells també, i m'imagino que sabran ben bé per què els ciutadans volen fer això, i si tenen tanta obsessió per controlar la informació, és lògic que també vulguin atacar, no? Això, no?
Sí, exacte. I tot i que realment és bastant fàcil que es quedin aïllats, no? És a dir, que realment donin l'ordre i es desconnectin i tinguin la seva pròpia internet, les conseqüències a nivell econòmic d'això evidentment poden ser molt, molt grans, perquè no és un tema només hi ha de notícies, sinó que moltes empreses depenen d'això.
Clar.
No? Per les, és el seu medi de viure.
I Jordi, arribat a aquest punt, si això acabés passant, és a dir, si Rússia apliqués aquest aïllament digital, no hi hauria manera possible de connectar-se amb l'exterior?
No, quedaria totalment aïllada.
Ni tampoc via satèl·lit, eh?
Si algú agafa, per exemple, els terminals de Starlink de l'Elon Musk, doncs segurament en aquest cas sí, podrien. Però és clar, estem parlant que n'haurien d'agafar molts milers, no? I l'Elon Musk de moment no els ha servit a Ucraïna. Llavors no sé si realment els enviaria a Rússia o no. I més després del desafiament, no sé si ho heu vist, que ha fet l'Elon Musk per les xarxes,
sí.
Que va fer un desafiament amb en Putin per fer un combat, tal qual, un combat, jugant-se a Ucraïna.
Sí, està clar que aquesta és una guerra que va més enllà del terreny, eh? És a dir, la guerra cibernètica és absolutament brutal. Ens arriba molt poca informació, però clar, evidentment, quan hi ha caigudes de determinades coses, i més en aquest moment, és fàcil pensar que al darrere d'això hi pugui haver alguna maniobra russa.
I com ja vam comentar, és a dir, per darrere hi ha una guerra física que estem veient tots, però és que per darrere hi ha una guerra cibernètica molt greu ara mateix.
I una guerra cibernètica, Jordi, que m'imagino que deu comptar també amb el suport de països que no sabem, no? Perquè no cal que en aquest tipus de conflictes actuïn des de Rússia o des d'Ucraïna, poden actuar des de l'Afganistan, per exemple, o des de qualsevol país remot del món, no?
Correcte. És a dir, al final els hackers estan repartits per tot el món i són xarxes que es coneixen entre ells i ataquen a l'objectiu. Molts, evidentment, estan dirigits per Rússia, molts estan dirigits des dels Estats Units mateix, molts estan dirigits des de la Comunitat Europea, d'altres des de la Xina, vull dir, al final és una guerra que implica tots els països. Mm. És una guerra física, però sí que fa molts danys econòmics.
I tant que sí.
I de fet, el perquè de Rússia es voldria també desconnectar d'internet és per intentar evitar això. No? És a dir, un atac massiu contra tots els seus sistemes, doncs es desconnecta d'internet i dius, vale, ara ja no em pots atacar.
Déu-n'hi-do, Jordi, estem entretinguts aquests dies.
Sí.
Per cert, a les últimes hores, avui també és notícia, ha saltat una altra informació lligada amb Netflix, que subtitularà 70 obres anuals al català, al basc o al gallec. Atenció, perquè no estem parlant de doblar, estem parlant de subtitular, que per mi no és el mateix, no sé com ho veu, Jordi.
Exacte, no és el mateix, però diu doblarà o subtitularà. Almenys la notícia que jo tinc i que vaig llegir és això, que no se sap quantes seran doblades o quantes seran subtitulades.
Però, bueno, les infantils, Jordi, vindran doblades segur. Les altres es parla més de subtitular que no pas de doblar.
Vale. Doncs, bueno, al final jo crec que és un pas important, no? Evidentment, és més del que teníem. Això si no vaig equivocat, ho pagarà Netflix directament, el qual també és un punt
és important. D'agrair.
Serà l'única, serà l'única plataforma que ho fa.
Sí.
I bueno, veurem. Tot i així, jo crec que s'hauria de subtitular més i fer versió original, però bueno, això ja és...
Sí,
ja
és, sí, sí, vaja, jo t'hi afegiria el... que potser estaria bé que fessin tot el procés, no? Que de pas també donarien feina a molta gent que s'hi dediquen a aquest sector, no?
Sí, exacte, home, si pot haver l'opció d'estar doblat o subtitulat i l'usuari pot triar, home, evidentment això seria sí. genial, evidentment, però bueno, en qualsevol cas és un pas endavant. Esperem que altres plataformes s'hi puguin sumar, com HBO Max, Disney, etc. Amazon Prime, per exemple, també.
O Movistar.
Veurem. Mm-hmm. O Movistar. Veurem.
Molt bé, Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada gran a tot l'equip de Volcànic Internet. Ens sentim de nou la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.